Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan parlem de lobbies, segurament tots tenim al cap un grup de pressió molt potent que és capaç d'influir en les grans decisions d'un país i fins i tot de tombar governs. Una imatge col·lectiva que molt possiblement té a veure amb el que hem vist al cinema o el que interessadament ens han volgut fer creure. Però la realitat és que lobby pot ser qualsevol de nosaltres. No cal ser un gran poder, una gran empresa, ni estar ficat en política. Un lobby pot ser qualsevol grup de persones que tingui interessos en comú i que vulgui aconseguir coses legítimament. A gran escala és veritat que aquests grups de pressió intervenen en el dia a dia de la política, però és molt difícil determinar la seva capacitat d'influència, en part perquè no hi ha una regulació a Espanya en aquest sentit. Hi ha moltes llacunes per fiscalitzar realment quin efecte tenen aquests grups, persones o empreses a l'hora de condicionar la presa de decisions o les polítiques públiques en defensa d'uns interessos concrets. Què tal? Bona tarda, sóc la Yolanda Bernal i avui ens preguntem què són els lobbies, perquè la majoria de nosaltres no sabem què hi ha al darrere, si són una mesura de pressió cap a governs escollits democràticament o si s'ha de regular la seva influència. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Yolanda.
Doncs a veure com actuen els lobbies, no? És una pregunta que sí. Darrere COPE Catalunya hem fet a la professora Luz Muñoz, que és cap d'estudis del grau de Ciències Polítiques i de l'Administració. Què t'ha dit, Sergi?
Sí, primer ha incorporat la paraula clau de lobby, que és el que significa, i el que ve la fi es refereix a reunir-se amb algú per parlar d'algun tema. Tots som lobbies. El tema és la nostra capacitat d'influència, perquè un lobby incorpora dos aspectes claus, participació i influència. Un lobby, al cap i a la fi, Yolanda, pot ser una associació de veïns, sí. Que ho és, que reclama la millora d'un carrer al seu barri, o a la vegada també una associació formada per influir entre una OPA entre bancs. La professora Luz Muñoz, cap d'estudis del grau de Ciències Polítiques i de l'Administració de la Universitat de Barcelona, arrere en COPE Catalunya i Andorra, explica que la definició i què és un lobby determinat s'ha de calibrar amb la seva pròpia acció.
Una forma de definir-los és a partir de l'acció mateixa del lobby. És a dir, aquells que poden ser fins i tot individus, no? Contractats per alguna empresa, o sigui, gent que es dedica de forma professional al lobby a través d'una consultoria, d'un despatx d'advocats, i que fan com de representant dels interessos de d'una empresa en concret o d'un personatge, no? Una persona que té uns interessos, vale? Llavors aquí t'estàs fixant en l'acció mateixa.
Ara bé, tu has dit, Yolanda, els lobbies tenen molt mala premsa, fins i tot acusacions de que són un poder ocult que influeixen en els governs democràtics. La professora Luz Muñoz considera que això es deu que els mitjans de comunicació únicament parlem dels escàndols i que estan potenciant aquesta imatge de que els lobbies són el poder a l'ombra sense fiscalitzar.
Clar, els periodistes moltes vegades es fixen en el cas més cridaner, no? En el cas que, bueno, que consideren que és d'interès públic i que s'ha de conèixer. Llavors, això de focalitzar-se en un cas, bueno, pues comporta que moltes vegades aquest cas està relacionat més aviat amb corrupció, no? o amb pràctiques indegudes, no necessàriament hi ha d'haver un acte delictiu, però amb pràctiques indegudes d'influència.
Els lobbies són una realitat i intervenen el dia a dia de la política, des dels sindicats, organitzacions empresarials, entitats socials o una plataforma de veïns i veïnes. Tot això sí, amb l'ambigüetat de voler tenir influència, a vegades sense ser considerat un lobby, per aquesta mala premsa que té la paraula.
Clar. I a migdia, a COPE, Sergi, hem escoltat el jurista Joan Ridao, que és coautor del llibre Los lobbies, presente y futuro de la regulación de los grupos de interés en España y en Europa, i ens ha explicat on hi ha el problema dels lobbies, en la falta d'informació.
Sí, ha estat molt clar. Joan Ridao ha parlat bé dels lobbies o dels que volen influir poderosament amb el que serien funcions socials, però també ha explicat on és el lobby dolent, aquell que no anuncia el que vol fer ni tampoc el que fa per aconseguir el seu propòsit.
Evidentment, quan això es fa de manera opaca, quan no hi ha petjada, és a dir, no hi ha registre d'aquests contactes o d'aquestes reunions, o fins i tot quan hi ha algun tipus de contraprestació i, per tant, no hi ha, diguem, contraprestació en el sentit de que hi ha alguna compensació econòmica i algun mecanisme espuri, aquí, òbviament, aquí es perverteix el sistema, no?
I on està la millora d'aquestes reunions, d'aquestes trobades, d'aquestes comunicacions, d'aquesta influència? Doncs on és d'ara? Els diputats i diputades del Parlament de Catalunya tenen l'agenda pública. Però, segons Joan Ridao, s'ha d'ampliar aquesta informació clau amb la incidència real que tenen amb la configuració de les lleis les reunions que s'han mantingut. És a dir, Ridao considera que la futura llei que haurà a Espanya no ha de comunicar únicament aquesta reunió, sinó també mostrar la incidència que hi ha hagut de la mateixa.
El que faltaria en el nostre sistema, que això no està encara previst a la llei catalana, i la llei espanyola o la futura llei espanyola sí per veure, és que en l'expedient administratiu dintre del govern o bé en el procediment legislatiu al Parlament hi hagi constància no només dels contactes i reunions que han pogut mantenir, i evidentment si hi ha hagut algun tipus de contraprestació, sinó quina incidència real ha tingut en el desenllaç final i per tant si la norma o la decisió administrativa acaba recollint les pretensions del lobbista. Jo crec que això és important que es reculli.
També molts ciutadans a vegades pensen que són els mateixos governs qui descarreguen la seva pròpia responsabilitat política i de decisió amb un lobby, no? Que ningú sap qui és, o que a vegades se n'aprofiten d'aquests lobbies per fer el que volen fer sense passar en aquest cas per l'escrutini de la política. El que ve a la fi sí que és una relació molt pròxima, perquè és reunir-se amb algú per parlar d'algun tema, i també és important aquí les relacions públiques, les famoses relacions públiques, no? La influència.
Molt bé, doncs ja sabem una mica més del que són els lobbies, el que representen a la nostra societat i, vaja, la seva capacitat d'influenciar en la presa de decisions. Gràcies, Sergi, que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
Fins ara, bona tarda.
De vegades és veritat que quan parlem de lobbies tendim a posar-li una connotació negativa. Tenen, com deia el Sergi, una mica de mala premsa, segurament per manca d'informació i per una manca de regulació també, que defineixi molt bé quines són les regles del joc. Carlos Parri, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu ets president de l'associació Relacions Institucionals APRI, que és una associació sense ànim de lucre ni caràcter polític, que representa professionals de relacions institucionals, temes públics i els lobbies. Com funciona exactament aquesta associació?
Bueno, somos una asociación que representa, como tú has explicado muy bien, a todos los profesionales que nos dedicamos a esta actividad de la influencia política, de los asuntos públicos o relaciones institucionales, o si lo queremos resumir en una palabra, lobby en España. Entonces, todos los profesionales que ejercemos esta actividad, desde hace ya 17 años estamos representados por esta asociación, que a falta de regulación en España, pues nosotros tenemos nuestro propio código de autorregulación, de autoconducta y un código ético que cumplen todos los miembros, que son todos los socios de la asociación.
¿Y qué hacéis? ¿Trasladáis los intereses de estos colectivos a las administraciones públicas?
Bueno, básicamente nuestro papel dentro de las empresas o organizaciones, porque nuestro papel puede estar bien en una empresa farmacéutica, una empresa energética, o bien en una entidad de ámbito de carácter social, como puede ser la Asociación Española contra el Cáncer o la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. O sea, los ámbitos son muy distintos, pero al final lo que hacemos es trasladar los intereses de esta sociedad civil, de organizaciones privadas o de empresas privadas, al actor político, ¿no? Al final lo que intentamos es hacer ese impulso tan necesario de la colaboración público-privada a través de un trabajo pues regulado que existe, que no lo hemos inventado nosotros ahora, existe en todo el mundo desde hace muchísimos años y que es bueno, porque precisamente nuestra profesión ayuda a trabajar en esa democratización de nuestro país, ¿no? Porque lo que hacemos es transparentar intereses legítimos de organizaciones, de terceros actores, delante de los decisores políticos.
Vosotros decís que no tenéis un carácter político, ¿no?, en la asociación, pero claro, ¿un lobby realmente puede ser apolítico?
Sí, o sea, ¿sí? El lobby no entiende ideología, el lobby entiende de intereses legítimos, que esos intereses legítimos pues pueden ser el interés de un sector porque se ve afectado por una nueva regulación y esa nueva regulación puede suponer pérdidas de puesto de trabajo. Defender los intereses de una, no sé, del sector energético ante regulaciones que pueda poner el gobierno en marcha, pues puede ser importante para poder hacer que el sector energético siga siendo competitivo en España, por ejemplo. O por ejemplo, la ley del olvido que se aprobó hace un par de años para los pacientes oncológicos fue algo impulsado por la Asociación Española contra el Cáncer, que al final el gobierno lo aprobó, pero una demanda que tenían los pacientes oncológicos que sobrevivían a una enfermedad tan dura como esa y que después se veían penalizados porque no podían acceder, por ejemplo, a un seguro. porque habían sido pacientes oncológicos, ¿no? Entonces los intereses que se defienden son muy diversos, pero son muy reales. Son problemas que cada uno de nosotros tenemos en nuestras vidas, en nuestro ámbito profesional, el laboral, y nosotros como profesionales tenemos la habilidad de saber leer el momento político, de saber entender cuál es el proceso de toma de decisión y saber, dentro de esa agenda pública, saber hacer un match con los intereses legítimos que representamos.
Es decir, estos lobbies tienen una capacidad de influencia real, ¿no? Es decir, el poder que a veces se les atribuye es real.
Sí, sí, es real, claro. Sí, sí.
¿Y dónde está el límite de estos grupos de interés?
En que el interés sea legítimo. O sea, aquí no se trata de defender el interés que a uno le vaya bien por un interés particular concreto suyo. Aquí se trata de defender pues intereses, pues como he dicho, de sectores, del sector farmacéutico, del sector energético, del sector financiero. Los sectores más regulados son los que más demanda tienen de profesionales como nosotros. Y también hacemos un trabajo a la inversa, también hacemos entender el por qué se toman decisiones desde el ámbito público a nuestras empresas, a las que formamos parte. También esa es parte de nuestro trabajo. Al final no es solamente trasladar una demanda que tú tengas, sino también al revés, hacer entender hacia adentro por qué se está tomando esa decisión, ¿no? Yo creo que la verdad, esta profesión se ha ido profesionalizando muchísimo, especialmente los últimos 5 o 6 años en España. Vivimos en crisis permanentes. El mundo privado, el sector privado, el mundo de la empresa no tiene por qué entender todo lo que pasa en el ámbito público. Y esa figura, ¿no?, de profesional de asuntos públicos es, diría yo, estratégica para que al final todo funcione, ¿no? Porque al final el sector público regula o legisla y afecta al sector privado, que es quien crea puestos de trabajo, quien crea crecimiento económico. Entonces, si una parte con la otra no se hablan, seguro que las cosas no van a salir bien. Entonces es importante. Nosotros lo que hacemos es fomentar el diálogo, acercar puentes y construir juntos. A mí me gusta mucho llamarle a esto transformación social. Al final lo que hacemos es transformación social, que un día puede servir para salvar puestos de trabajo, otro día puede servir para defender a los pacientes oncológicos, o otro día puede servir para que España sea un referente en el sector energético.
No, pero sobre todo a nivel político, da la impresión, o es la imagen que todos podemos tener en la cabeza, de que los lobbies actúan un poco como oposición a los gobiernos, por ejemplo.
No siempre, porque no también siempre. se trabaja de forma muy proactiva. O sea, no siempre. O sea, es verdad que hace, ¿no?, cuando empezó esta profesión, ¿no?, era muy para mitigar riesgos y muy a la defensiva. Pero no siempre. O sea, al final ahora vivimos, la tecnología avanza a marchas forzadas y muchas veces esa tecnología o esa innovación va por delante de la propia legislación, ¿no? Y nosotros podemos ayudar a que ese decisor público, a que los gobiernos puedan adaptar su regulación a esas innovaciones que van llegando. Hay muchísimos ejemplos. Lo vemos cada día en nuestras calles, ¿no? En movilidad. Hay muchísimos ejemplos de cosas que han salido y todavía a nivel legislativo o regulatorio no estábamos preparados, ¿no? Entonces, a veces no es mitigar o riesgos, a veces es proactivamente proponer pues para que las cosas funcionen.
Antes, Carlos, hacías una referencia a la regulación, bueno, a la falta de regulación en España. ¿En qué línea debería ir esta normativa? ¿Qué se podría mejorar?
Mira, yo creo que se entendería mucho mejor lo que hacemos como profesionales, y esa palabra de lobby no tendría esa connotación tan negativa si hubiera una regulación. Una regulación que aportara luz y transparencia. Creo que lo más importante de esa regulación es que sepamos quién habla con quién, por qué y para qué. Que sepamos cómo se hacen las leyes. O sea, el que a día de hoy se crea que cuando se aprueba en un Consejo de Ministros una ley, esa ley no se ha hablado con los sectores implicados en decenas de veces, es que no sabe cómo funciona esto. O sea, hay una interlocución, hay un diálogo, ese diálogo existe, lo que no es transparente porque no hay una regulación. Y no nos tenemos que ir muy lejos, ¿eh? Nos vamos a Bruselas, a 1.300 kilómetros de Barcelona, y ahí hay un registro de transparencia desde hace muchísimos años, que funciona muy bien. Puedes entrar ahora mismo en el registro de transparencia de la Unión Europea, que sirve tanto para la Comisión Europea como para el Parlamento Europeo, y ahí sabrás quién está trabajando para quién, qué intereses está defendiendo, y cuando un diputado o un miembro de la Comisión Europea se va a reunir con un lobista, sabrá perfectamente para qué. Y además, con esa regulación nos ahorraremos seguramente muchos disgustos de cosas que se intentan disfrazar como lobby, que no son lobby. que no son lobby, porque seguramente están tipificadas en el Código Penal y desgraciadamente en España estamos viendo muchos casos últimamente.
Bueno, pues esperemos que esa regulación llegue pronto y que seguro que aporta más transparencia, como tú decías, y más claridad a las reglas del juego. Carlos Parri, presidente de la Asociación Relaciones Institucionales APRI, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en la linterna de COPE Cataluña y Andorra. Que vaya muy bien. Buenas tardes, Carlos.
Gracias a ti.
Hasta luego.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Doncs hem tornat a tenir un dia molta, molta calor, sobretot a Ponent i a punts de Tarragona. La veritat és que costa anar pel carrer. On s'han batut rècords ha estat a Vinebre, amb 37 graus, i a Tàrrega i Batea, amb 36. Però és que també a Barcelona s'han superat els 30 graus. I pocs canvis de cara al cap de setmana. Seguirem amb molta, molta calor. Encara pujarà més el termòmetre. Demà, a punts del Pla de Lleida, s'arribarà als 38 graus. I del temps al trànsit, sapiguem com se circula aquesta hora a la xarxa viària. Eduard Sánchez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs de moment aquesta hora, tot i que les coses ja van millorant, presentem encara alguns trams, alguns punts amb lentitud, amb retencions, amb algunes incidències. Per exemple, la C58, el tram de Cerdanyola a Montcada, uns 3 quilòmetres de lentitud amb aturades perquè hi ha hagut un accident i un carril tallat. Això és en sentit Barcelona. A la C55 ja per volum de trànsit, els primers 3 quilòmetres a la zona d'Abrera i en sentit sud, en sentit autovia 2, el trànsit també va força, força carregat. A l'autopista P7 destacarem sobretot el tram entre Mollet, la zona de Santa Perpètua, Mollet, fins pràcticament a arribar a Montornès, tot plegat en sentit Girona. També la C60, el tram d'Argentona, en sentit Mataró, i tot i que milloren, a les dues rondes de Barcelona encara hi ha força moviment i en els dos sentits de la marxa. És tot, bona tarda.
I fem ara una pausa per la publicitat i després parlarem d'estiu, però no de la calor que està fent aquests dies, sinó de la feina que es crearà en els propers mesos, sobretot en logística, en restauració i en serveis. A Catalunya, segons algunes previsions, es crearan més de 100.000 llocs de feina. Som la comunitat on més feina es crearà. De seguida en parlem.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Cataluña y Andorra.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No
dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Hola, que estoy en El Corte Inglés haciendo la compra. Hay buenas ofertas. Tienen todos los gazpachos y salmorejos refrigerados con un 50% de descuento en la segunda unidad. Ah, y me he acordado de las salsas gallo para los chicos, que tienen un 3x2. Si se te ocurre algo más me dices, ¿vale?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora Tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja?
¡Oh! Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
En silencio te busco y sueño con poderte amar. Y te sigo buscando tanto y tú nunca te has fijado.
S'acosta l'estiu i és el moment doncs, que moltes persones aprofiten per buscar alguna feina, bàsicament vinculada al turisme, per treure's uns diners o fins i tot doncs, com una porta d'entrada, una feina més estable. Podríem discutir sobre la qualitat i les condicions d'aquesta ocupació. Aquest és un debat recurrent quan arriben aquestes dates. I ja hi ha una primera xifra damunt de la taula, és la previsió que fa Randstad i que apunta que a Catalunya es crearan més de 105.000 llocs de feina aquest estiu. L'Oriol Domínguez és director regional de la zona est de treball temporal de Randstad. Què tal, Oriol? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquesta xifra que jo donava representa un 10% més de contractacions que en el mateix període de l'any passat, oi? I Catalunya podríem dir que està per sobre de la mitjana espanyola.
Correcte. Catalunya, en aquest cas, doncs, lidera aquest creixement, amb un creixement doncs, de més del 15%, del 10%, perdó.
Això és un símptoma de que l'economia va bé, de que s'està consolidant la recuperació econòmica? No sé si estem ja en xifres prepandèmiques.
Sí, exacte. Doncs això és una mostra que realment doncs, aquesta tendència a la recuperació doncs, s'ha consolidat. I ho estem veient any rere any, no? Després de la pandèmia doncs, ja hem vist doncs, que aquests números es van consolidant i aquest creixement és constant.
I en el cas de Catalunya, Oriol, Lleida liderarà, segons les vostres previsions, aquest creixement de l'ocupació durant l'estiu. No sé si hi ha algun motiu en concret, alguna explicació.
Bueno, també és cert doncs, que Lleida també parteix no, de les xifres més baixes. No? Farà un total de 7.000 contractacions gairebé, que és un 15% més de contractacions versus a l'any passat, i és un increment percentual molt alt. Però sí que és cert no, com, doncs, que la província on hi haurà més contractació, parlem de Barcelona, amb gairebé 75.000 contractacions, després vindria Girona amb més de 15.000 i després Tarragona amb gairebé 13.000.
Parlem una mica dels tipus de contractes, de les feines estrella de l'estiu. On hi haurà més demanda? En quins sectors, Oriol?
Doncs mira, principalment hi haurà els sectors on més demandaran seran a transport i logística. En segon lloc tenim restauració i en tercer lloc comerç.
I quin és el perfil de treballador que busquen les empreses? Vull dir, sobretot gent jove, gent molt especialitzada, molt qualificada, o potser no tant, que tinguin molta disponibilitat, experiència, en fi, què busquen les empreses?
A veure, principalment els perfils més buscats són tots aquells relacionats amb la logística, com dèiem, no? Doncs que és dels sectors doncs, més demandats. Perfils com repartidors, mossos de magatzem, conductors. A la restauració, doncs, evidentment, tot el que són cambrers, cuiners i personals de barra, i en el comerç tot el que són dependentes, caixers i reponedors. No? I què és el que més es valora? Doncs bàsicament tot el que són competències digitals, no? Perquè tot i que estiguem parlant doncs, de restauració, doncs, unes certes competències digitals han de tenir doncs, per manegar els diferents aplicatius. I després també una cosa a destacar moltíssim és sobretot el tema de l'alta disponibilitat, uh-huh. flexibilització i l'adaptabilitat en el lloc.
Clar, i quantes possibilitats hi ha de que aquests contractes, que imagino que en la majoria de casos seran temporals, vaja, per la campanya d'estiu, doncs es puguin allargar més enllà o que es puguin fins i tot acabar convertint en fixos o indefinits?
Uh-huh. Doncs això també depèn una miqueta del sector, no? És cert doncs, que el sector d'hostaleria estem parlant doncs, que és molt volàtil i sobretot el pic és ara a l'estiu, però per exemple en un sector logística és la porta d'entrada perquè després de l'estiu no? doncs, tots coneixem doncs, les després ve el Black Friday i el Cyber Monday sí. i després el Nadal, amb la qual moltes empreses el que esperen ara és incorporar un gran gruix de personal que serveixi ara per formar i més endavant doncs, que continuïn els contractes fins a acabar la campanya punta. No? Així que hi ha moltes possibilitats doncs, que les persones que s'incorporen ara puguin continuar després en els següents mesos.
Mm-hmm. Sí, hi ha la idea una mica, Oriol, de que la major part d'aquestes feines d'estiu no? són feines més aviat precàries, s'han de fer moltes hores, les condicions segurament no són les millors. Això no sé si passava abans i ara no tant, o continua sent així, o és una idea que tenim però que no és real.
Clar, a veure, estem parlant doncs, que molt d'aquestes necessitats són en sector serveis. Sector serveis vol dir doncs, que s'ha de donar aquest servei quan la majoria de gent doncs, està o bé de vacances o bé surt o ha acabat de la feina, no? Amb la qual cosa, a nivell d'horari, doncs, sí que és cert doncs, que es requereix doncs, un compromís o una disponibilitat doncs, més àmplia i això és un punt que no es pot canviar de cap manera. No? Sí que és cert que nosaltres estem trobant un tema molt important i és que cada vegada les prioritats van canviant i si bé fa uns anys doncs, el salari estava bastant alt a nivell de prioritats de les persones quan trobaven una feina, cada vegada estem veient doncs, que en lloc del salari prioritzen a vegades molt més la conciliació no? i un horari que els hi permeti conciliar la vida personal.
Molt bé, Oriol Domínguez, director regional de la zona est de treball temporal de Randstad. Moltes gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. I vaja, tant de bo es puguin fins i tot superar aquestes xifres, aquestes previsions d'ocupació, més de 105.000 contractes aquest estiu a Catalunya i vaja, en molts casos doncs, que aquestes feines es puguin mantenir i evidentment en les millors condicions. Gràcies, Oriol, que vagi bé. Molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tiri, tiri, tiri. Un momento, porque esto te va a interesar. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Inteliens. Y si te cambias, te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vámonos a dar la vuelta al mundo. Vamos a olvidarnos de todo Madrid. Vamos a inventarnos que hoy sea el último día de nuestra vida aquí.
Quan estaries disposat a pagar per veure el teu cantant o el teu grup preferit en concert? Perquè estem veient com s'estan pagant xifres desorbitades per veure, per exemple, a Karol G o Bad Bunny. I, a més, comprar una entrada per a un gran concert s'ha convertit en una odissea. Les cues virtuals eternes, les dates que s'esgoten en minuts i, sobretot, com dèiem, els preus desorbitats que han convertit una activitat que hauria de ser accessible en un privilegi per a pocs. El problema ja no és només la dificultat per aconseguir entrades, sinó també la manera com es gestionen els preus, Mar Puerto.
Sí, cada cop és més habitual topar-se amb el que s'anomena preu dinàmic, un sistema que fa que el cost d'una entrada es dispari segons la demanda del moment. Això significa que dues persones poden acabar pagant quantitats molt diferents per veure exactament el mateix espectacle només perquè han comprat en moments diferents. I el resultat d'aquesta escalada de preus és joves endeutats, esforços econòmics injustificables i una sensació també general de presa de pèl. Aquest model de negoci es presenta com una adaptació al mercat, però la realitat és que manca totalment de transparència. Ningú sap exactament per què els preus pugen ni quins criteris es fan servir. L'Imma Guillén, delegada d'OCU a Catalunya, ens ha explicat el mal sistema que envolta tot plegat i la denúncia que han interposat a l'empresa Ticketmaster per preus abusius justament d'aquest concert.
OCU ja des de fa, si no recordo malament, ja 2 anys, ja va posar l'atenció en aquest tema dels preus dinàmics i ja ho va posar en coneixement a les autoritats. Vale? En un primer moment pues, es va fer en diferents empreses i ara és veritat que s'ha focalitzat en el Ticketmaster perquè és una de les primeres empreses que ha reconegut qui utilitza aquest sistema.
Un mecanisme que, a través d'intel·ligència artificial, funciona d'aquesta manera.
Poden utilitzar en segons, per dir una manera, moltíssimes dades que en un primer moment podem dir que és el de la demanda del producte o del servei, la tendència del mercat en aquest moment, els preus de la competència, inclús les expectatives del mercat, no? Clar. I en alguns casos ho estan utilitzant pues, el que és el comportament del consumidor. No. Que és quan parlem de preus personalitzats.
Per tant, parlem de que és urgent una regulació que garanteixi preus justos, transparents i accessibles, perquè si seguim així, sincerament, Yolanda, anem cap a un model on només una minoria privilegiada podrà gaudir d'esdeveniments que haurien de ser populars.
Gràcies, Mar. Doncs ja esteu veient com funcionen això dels preus dinàmics a l'hora de comprar entrades per un concert i quins són els nostres drets com a consumidors. Però vaja, el que queda clar és que molta gent doncs, està disposada a pagar el que faci falta per veure els seus ídols. I ho comprovarem ara mateix perquè us explicarem una història, l'experiència de 5 noies que són fans, però fans de Bad Bunny i que han aconseguit entrades per al concert que farà l'any que ve. D'aquestes 5 noies parlarem amb 2, amb la Laia i amb la Jana. Què tal, com esteu, Laia, Jana?
Hola. Hola, molt bé.
A veure, com jo deia, doncs sou 5 amigues que us encanta Bad Bunny i que el dia que van sortir les entrades, doncs imagino que us vau posar totes davant de l'ordinador per intentar-les comprar, no? No sé com va anar, com us vau organitzar, perquè això no deu ser fàcil, eh? Quanta estona vau estar davant de l'ordinador?
Doncs sí, vam estar moltíssima estona, la veritat, i amb el màxim d'ordinadors i dispositius possibles.
Clar, les 5 allà, cadascuna amb un ordinador, no?
Sí, o cadascuna.
De l'hora que sortien les entrades, vam intentar tenir les màximes pantalles possibles obertes, però clar, després ens van dir que si teníem més d'una pantalla oberta no funcionaria i se'ns tancaria i no sé on.
I al final, a veure, quan vau arribar a pagar? No sé si us vau posar algun límit, alguna quantitat límit, i vau dir, vaja, d'aquí no passem. Al final, per quan us han sortit les entrades?
Doncs nosaltres vam estar parlant del tema dels preus, perquè sí que havíem d'acordar-ho, al final havíem de fer doncs, una compra on compréssim totes les entrades i... Sabíem que era una oportunitat única, llavors, al final, entre... Los gastos de gestión y todo ens va posar 160 euros més o menys. La veritat és que vam poder aconseguir doncs, molt bon lloc i estem molt contentes del lloc on estem i el preu doncs, està molt bé. Però sí que és veritat que comentàvem doncs, que si havíem de pagar una mica més que també estaríem disposades.
Vale. I aquí hem d'explicar que hi ha un problema, no? Que vosaltres sou 5 amigues, però només heu aconseguit 4 entrades. Això és així, no?
No, al final, o sigui, vam aconseguir, al final es va sumar més gent, però al final només vam aconseguir les 5 entrades, es van així.
O sigui, teniu entrades per les 5 amigues, no? No heu hagut fer un sorteig?
Sí, perquè érem més amigues.
Però totes teniu entrada o alguna s'ha quedat sense entrada?
O sigui, érem un grup d'unes quantes i només vam poder aconseguir 5 entrades. Per tant, perquè totes poguéssim... tenir la mateixa oportunitat vam fer un sorteig per ordinador posant tots els noms de les que estàvem al grup i només que sortissin 5. Aquelles 5 que vam sortir són les que ara tenim entrada.
I quantes s'han quedat sense entrada?
Crec 4 o 5 també.
4 o 5 també. Uh-huh. I això de pagar aquestes quantitats per un concert, ho havíeu fet abans amb altres cantants o grups o és la primera vegada que us poseu
sí,
allà totes?
Sí, també ho havíem fet al concert de Coldplay que van venir el 2023 a Barcelona.
Uh-huh. Sí.
Sí, i jo també vaig anar a Harry Styles, que també va venir aquí a l'Estadi Olímpic. Comparant doncs, això, el tema de preus tant del Harry Styles com Coldplay, com ara Bad Bunny, més o menys tots estaven bueno, rondant aquesta xifra la que van pagar.
I què us sembla això dels preus dinàmics, de que el preu de les entrades pugui anar augmentant a mesura que augmenta la demanda?
Doncs jo crec que al final, o sigui, hi ha preus que els posen molt exagerats. Jo, òbviament, que al final la llei de l'oferta de la demanda és la que regula els mercats i per això doncs, al final ha d'haver-hi un criteri, però que hi ha preus desmesurats i doncs, bueno, també el que es veu és més en la reventa, de que el mateix Ticketmaster té com una part oficial de reventa i nosaltres pensàvem que els preus serien doncs, els mateixos de la venda i doncs, o sigui, pel mateix lloc que nosaltres estaven, doncs, duplicats o triplicats. Per tant, clar,
són preus que per les butxaques, sobretot de la gent més jove, és complicat, aquestes xifres,
Sí, sí, sí.
Heu d'estalviar molts mesos.
Sí, hem de fer guardiola ara fins poder, sí, compensar.
Molt bé, escolta, doncs Jana, Laia, moltes gràcies per explicar-nos la vostra història amb aquestes entrades. Gaudiu molt del concert de Bad Bunny, que vaja, barat no us ha sortit, i molts ànims a les amigues que s'han quedat sense poder anar, i vaja, podeu tenir un detallet i comprar-los una samarreta, no?, al concert?
Sí, sí,
alguna
clar.
Alguna coseta?
Sí, intentarem, a veure.
Molt
ja
bé.
Les trucarem.
Molt bé, Jana, Laia, que vagi molt bé el concert. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Adéu, adéu.
Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El PSG y el Inter de Milán se citan en Múnich para coronar al rey de Europa. Este sábado, la final de la Champions en COPE.
Este es el mejor fútbol del mundo.
Y además, la última jornada en segunda división. Tres equipos luchan por el ascenso directo y la batalla por el playoff sigue abierta.
¡Viva el fútbol!
Premio de España de Fórmula 1.
Tiempo de juego, bienvenidos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Camina con Universidad Europea, la universidad que mira contigo al futuro. Descubre más en universidadeuropea.es. Universidad Europea, ve más allá.
Mi Iberdrola me mima, porque con mi Iberdrola, además de descuentos en mi factura, puedo ganar un viajazo a Mykonos, coches cero emisiones y mucho más. Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Ya somos millones. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. Dos estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els infants amb un trastorn del desenvolupament del llenguatge s'enfronten, doncs, no només a les dificultats pròpies d'aquesta condició, sinó que hi ha una qüestió afegida i que sovint pot passar desapercebuda i que té a veure amb la vessant més emocional. Aquests nens i nenes tenen més possibilitats de patir emocionalment, de tenir problemes de salut mental. És la principal conclusió d'un estudi que han elaborat la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Barcelona, i una d'aquestes investigadores és la Nàdia Ofín, que és professora dels estudis de psicologia i ciències de la UOC i també investigadora del grup Grecil. Nàdia, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt
a veure,
moltes gràcies per convidar-me a parlar.
Sí, i per començar, Nàdia, quan parlem de nens que pateixen un trastorn del desenvolupament del llenguatge, parlem de nens que tenen problemes a l'hora de comunicar-se, no? O és una mica més complex que això?
Sí, sí, ho podríem dir d'aquesta manera. Els infants amb trastorn del desenvolupament del llenguatge, o TDL, que també es coneix com trastorn específic del llenguatge, sí, són infants que tenen dificultats per expressar-se comunicativament i per comprendre el llenguatge, també. El que passa que és un trastorn força desconegut en l'àmbit escolar, perquè és igual de prevalent que, per exemple, la dislèxia o altres trastorns de l'aprenentatge, però es coneix menys. I el que passa amb aquests infants és que tenen aquestes dificultats de comunicació i de llenguatge, i són dificultats que no s'associen a altres causes. Per exemple, són infants que no tenen discapacitat intel·lectual o que no tenen problemes auditius, però que presenten dificultats específiques al llenguatge. Però com veureu en aquest estudi, no només tenen dificultats al llenguatge, sinó que poden tenir dificultats en altres àmbits, no? Com hem trobat nosaltres, com poden ser les emocionals.
I és un trastorn, Nàdia, que s'arrossega fins a l'edat adulta o hi ha alguna manera de corregir-ho?
Sí, és un trastorn sever i persistent, per tant, en tota l'etapa del desenvolupament és present, però sí que és cert que amb una prevenció, una intervenció i un seguiment, aquestes dificultats poden millorar i realment la qualitat de vida d'aquests infants pot ser com la de qualsevol altra persona si realment l'entorn, doncs, està preparat per poder, doncs, afrontar i ajudar aquests infants amb aquestes dificultats.
I com jo deia a la introducció, aquests nens tenen més possibilitats de patir ansietat, de patir depressió o altres problemes de salut mental. Això vol dir, Nàdia, que l'atenció cap a aquests infants hauria de ser més integral, perquè, clar, a banda del trastorn pròpiament del llenguatge, hi hauria també tota la part emocional, no? No sé si fins ara aquesta atenció integral, que té en compte aquestes dues vessants, ja es venia fent o no encara?
Sí, totalment. És cert que cada cop més la societat estem més familiaritzada, no?, amb els temes de salut mental i també tenim més interès per posar el focus en aquests aspectes, però la veritat és que encara ens queda molt camí per fer, hi ha molta feina per fer. De fet, nosaltres estem treballant per intentar assessorar i treballar amb els equips que avaluen i que intervenen amb aquests infants, perquè a banda de tota l'avaluació que fan relacionada amb les seves dificultats específiques lingüístiques, també es pugui fer una avaluació emocional per saber cada infant en quin moment, no?, amb quins símptomes es pot trobar de patiment emocional. No vol dir que tots els infants amb aquest trastorn tinguin patiment emocional, però sí que tenen més risc, no?, de patir-lo, i per tant incorporar com un aspecte més en l'avaluació els aspectes emocionals és una part clau perquè el desenvolupament d'aquests infants sigui molt millor, no? Llavors, sí que és cert que hem anat fent passets, però cada cop hem d'anar treballant més en aquests aspectes, més sabent, no?, aquestes evidències que anem trobant que són una població de risc en aquests aspectes.
L'estudi també revela, Nàdia, que tota aquesta part emocional afectaria més a les nenes. És així?
Sí, això és un tema molt, molt interessant, perquè de la mateixa manera que hem vist en altres trastorns, com poden ser l'autisme, que fa un temps ja que estem veient que comencem a conèixer més el perfil femení, no?, de les nenes i les dones que s'han infradiagnosticat o que s'han diagnosticat molt tard els seus símptomes de TEA o d'autisme. En el cas de les nenes amb TDL, ja fa un temps que estem veient que havíem donat per vàlida la idea de que hi havia més nens que nenes que tenien aquest trastorn, però cada cop més ens hem anat adonant que potser el que estava passant és que les nenes manifesten potser no és tant la severitat que el que deies tu de si pateixen més o menys, sinó que expressen el seu malestar d'una manera diferent, no? I llavors els infants nens, no? Els nens que potser expressen el seu malestar d'una manera més externalitzant, són més fàcils de detectar que les nenes que potser tenen una manera de somatitzar o d'expressar el seu malestar d'una manera més internalitzant, no? amb una manera de mostrar el seu malestar menys visible, no? Llavors això fa més difícil el diagnòstic.
Jo no sé si aquests problemes emocionals podrien ser d'alguna manera conseqüència de la incomprensió, no? Que encara hi ha cap a aquests nens i nenes a l'escola primer, també a nivell social, no? De que són diferents, de que molta gent no sap com se'ls ha de tractar, i això podria fer que ells mateixos s'anessin aïllant, que es tanquin en si mateixos, i això pugui derivar en un problema de salut mental. No sé si té a veure una cosa amb l'altra o no.
I tant, està molt relacionat. Hi ha diferents punts aquí, no? Com que aquests infants són conscients de les seves dificultats que tenen a l'hora d'expressar-se i comprendre i, per tant, de relacionar-se, molts cops doncs eviten, no?, aquestes situacions i, per tant, això crea aquest aïllament que comentaves. També pot ser que ho expressin d'una manera més externalitzant, com et comentava, i que les relacions socials també es vegin doncs perjudicades per aquests moments de no poder expressar el que em passa i, per tant, ho faig d'una manera conductual, no? I llavors les relacions amb els companys i les companyes doncs es fa més difícil. Però és cert també que en la recerca tenim diferents hipòtesis, no? La primera és aquesta, que és una conseqüència de les dificultats comunicatives i lingüístiques i d'un entorn que encara no sap ben bé per què els hi passa això o directament no coneix aquest trastorn. Però per altra banda també s'estan movent hipòtesis de la mateixa manera que poden tenir problemes específics del llenguatge o també hem vist, per exemple, en el processament de la memòria o altres aspectes, podria ser que tinguessin algun aspecte més neurològic que també tingui a veure amb el processament emocional, no? Llavors, si les dues coses es combinen, aquests infants, això, dèiem que tenen un risc més elevat de tot aquest patiment. Per tant, és important que anem fent difusió, no?, de sobre què és aquest trastorn, com es manifesta, com el podem tractar a l'escola, quines diferents maneres de comunicar-nos tenim, no?, i poder anar fent passeig endavant en aquest aspecte.
Molt bé, Nadia Ofinger, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de la UOC, investigadora també del grup Grecil. Gràcies per haver-nos acostat a aquest estudi tan interessant, no?, sobre els infants que tenen un trastorn del desenvolupament del llenguatge i que aposta per aquesta atenció integral, que tingui en compte també tota la part emocional, doncs perquè la qualitat de vida d'aquests infants sigui la millor possible. Nadia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Que vagi molt bé, Nadia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Del 12 de maig al 28 de juny, Barcelona s'omple d'activitats per viure i celebrar l'arquitectura. Exposicions, rutes guiades, xerrades i molt més. Més de 200 propostes repartides pels 10 districtes de la ciutat. Consulten el programa a barcelona.cat/setmanesarquitectura. Ajuntament de Barcelona.
Antes de comprar tu coche a ciegas,
ven a Mundiauto y podrás
tocarlo, probarlo, sentirlo, admirarlo y, por supuesto, llevártelo.
En Mundiauto tenemos más de 1000 vehículos de ocasión.
Kilómetro cero con financiación a medida.
Mundiauto,
tu centro comercial del automóvil.
En El Prat de Llobregat.
Mundiauto.com.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me
quité
paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Uy, de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
COPE Cataluña y Andorra.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Deu minuts i arribem a les 8 en punt de la tarda. Estàs escoltant La Linterna a COPE, Catalunya i Andorra. Estem a les portes de l'estiu, estan pujant les temperatures i es podria complicar la campanya i el risc d'incendi a Catalunya amb la pluja que fa créixer la vegetació, però que s'assecarà amb la calor. Marc Puerto, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Doncs sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha alertat que la calor i el combustible acumulat després de 3 anys de sequera en forma d'arbres morts pot complicar la campanya forestal que arrenca el mes de juny i que es preveu clàssica a tot Catalunya. Tot i que les pluges de primavera podrien convidar a l'optimisme, la consellera ha recordat que la pluja fa créixer la vegetació i que aquesta s'assecarà amb la calor, incrementant el risc.
Venim de 3 anys de sequera extrema. Hem tingut pluges, però és veritat que aquestes pluges han fet que tinguem més vegetació, però ens espera un estiu molt calorós i, per tant, aquesta vegetació aviat s'assecarà i també és material combustible. Més les restes de material combustible que acumulem, no, de troncs i de restes, no, de material fòssil, que també és combustible. Per tant, el fet que hàgim tingut pluges no ens fa una campanya diferent, sinó que, per això també remarcava, no, que des del punt de vista de la feina de bombers és una campanya clàssica, és a dir, que la pluja no ens aporta un escenari diferent de cara a dir que és millor.
Tot i això, la consellera fa una crida a la prudència i a no relaxar-se.
Sí que hem de ser molt curosos en aquesta línia, que les pluges no ens portin a l'engany de que tindrem que podem tenir, doncs, un estiu tranquil. Sí que és veritat que hi ha un indicador que demostra que en els darrers 10 anys havíem tingut molts més incendis dels que hem tingut en aquests darrers anys, fins i tot amb la sequera extrema. Que això també és un element a tenir en compte, però no ens hem de relaxar ni en la prevenció ni en la disposició de mitjans per fer front a la possible campanya d'incendis.
La campanya arrencarà amb un reforç important de recursos humans, amb 133 bombers professionals i 266 voluntaris més respecte a l'any passat, i amb la incorporació, a més de la intel·ligència artificial, per predir el comportament dels incendis, entre les novetats. I a Girona, Yolanda, expliquem que els Mossos admeten que els preocupa la violència gratuïta contra la policia quan hi ha incidents com els de Font de la Pólvora a Salt, al Gironès. La comissària i cap de regió policial de Girona, Sílvia Catà, assenyala que estan analitzant els motius i concreta que habitualment són joves sense motiu els que s'enfronten contra els agents i que ho noten des de la pandèmia.
En els darrers temps a la regió policial de Girona hem viscut incidents bastant rellevants, no? Hem tingut incidents greus a Font de la Pólvora, que s'han pogut reconduir. Hem tingut també incidents a la població de Salt, que també s'han pogut reconduir. No estem exents només la regió de Girona d'aquestes violències gratuïtes. També altres parts de Catalunya han patit aquesta violència gratuïta, que hem d'analitzar per què està passant, perquè són nois molt joves que, sense res a veure amb l'incident inicial, volen lesionar i atenta contra la policia, i per tant això ho estem treballant a nivell intern.
La comissària també ha revelat que la lluita contra el cultiu de marihuana i les agressions sexuals són delictes contra els quals s'hi aboquen molts recursos policials i ha reconegut tenir una policia envellida.
Aquí la demarcació de Girona és la primera regió policial que es va desplegar juntament amb la de Lleida. Tenim la policia envellida perquè ens fem grans, hi ha moltes jubilacions, però això ho hem de veure com una oportunitat. La gent que tenim veterana i que porta molts anys treballant al territori té una gran expertesa en coneixement del territori i de les preocupacions que els hi passa a la gent. I això combinat amb la sàvia nova que ens surt de l'escola de policia, gent molt motivada i molt preparada, penso que és una relació excel·lent i que ens posarà a prova de cara a l'atenció encara més qualitativa de cara al ciutadà.
A més, un altre dels problemes que comporten les plantacions de marihuana és que està associat a l'ús d'armes de foc per vigilar la droga. I un dels delictes que també han anat a l'alça a les comarques de Girona són, com dèiem, les agressions sexuals. En aquest aspecte, la comissària ressalta que hi estan a sobre i que si no es pot evitar el dany a les dones, és important fer un acompanyament integral i proper a les víctimes. Per això, recorda en Catà, s'han creat grups especialitzats d'atenció per dones que siguin víctimes de violència masclista. I en salut, t'explico que les infeccions relacionades amb l'atenció sanitària afecten gairebé 7 de cada 100 pacients ingressats a Catalunya i són el principal generador de resistència als antibiòtics. Són dades que s'han posat damunt la taula en una jornada amb motiu dels 20 anys del programa Vigilància de les infeccions relacionades amb l'atenció sanitària a Catalunya creat pel CatSalut. El programa ha permès generar dades robustes, impulsar intervencions preventives i reduir significativament la incidència de diverses d'aquestes infeccions.
Molt bé, gràcies Marc, que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
Igualment.
5 minuts i les 8 i arriba ja amb aquesta sintonia la informació esportiva, avui en companyia de l'Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda, bona tarda a tothom. Començarem parlant de Joan García, com saps, el porter de l'Espanyol. Aquests dies n'hem parlat i continuem parlant del seu futur, un futur a hores d'ara incert. Ens fem ressò d'una informació d'ahir del partidazo de Juanma Castaño. No ha decidit equip encara Joan García, es prendrà encara uns dies, possiblement la setmana vinent, a començaments de la setmana vinent, decidirà on vol jugar la temporada vinent. Es va parlar del Barça, però a sobre de la taula hi és informació Esports Cope. Hi han dues ofertes per un dels millors porters de la Lliga, pel porter del Reial Club Esportiu Espanyol de la Premier, dues ofertes de conjunts anglesos i aquesta oferta de la que venim parlant del Futbol Club Barcelona. Però insisteixo, no ha de trigar molt. Per què? Sí. Perquè vol marxar de vacances tenint decidit el seu futur i perquè així sap quan s'ha d'incorporar al seu nou equip. El que és clar és que deixarà l'Espanyol a finals d'aquesta temporada, és a dir, a 30 de juny. De l'Espanyol, el Barça, que continua de vacances amb el triplet, Supercopa, Copa i Lliga, i als mitjans del club ha parlat el capità de vaixell, l'artífex d'aquest canvi que hi ha hagut al Barça, tant de resultats com de joc. És Hansi Flick, i atenció al que diu de la Lliga de Campions.
Treballem dur i tractem de jugar al màxim nivell. I això, clar, és nivell Champions i també volem guanyar el títol. Sé que no és fàcil, ho sé, però al final hem de treballar dur. I hem d'estar units, mostrar que som un gran equip. I això es pot demostrar en defensa, però també en atac. I això és el que vull veure de l'equip.
Paraula d'entrenador. El Barça també és notícia que es fa càrrec del primer filial, que ha baixat de primera a segona federació. Ara que parlàvem de la Lliga de Campions, l'artífex de la Champions de París, Giuliano Belletti, que estava entrenant el juvenil, puja i és el nou entrenador del Barça B. Estem a les portes d'un cap de setmana on tenim promocions d'ascens. Per exemple, aquesta t'agradarà.
A veure.
A segona, demà, 2:15 de la tarda, Nàstic de Tarragona, Reial Múrcia. Veus com seria t'agradaria? El conjunt grana que disputa el primer partit en el camí cap a segona. Avui Esports Cope ha passat el delanter del Nàstic, ha passat pels micròfons d'Esports Cope, Àlex Jiménez.
Ahora lo de los puestos es lo de menos. Ahora empieza la hora de la verdad, competir de tú a tú, y ya te digo, a ver qué tal. Sí, obviamente ellos tienen unos ciertos factores que le pertenecen a mejor, y bueno, habrá que luchar nosotros en contra de ellos.
Ha estat tot venut al nou estadi de Tarragona per aquest partit entre el Nàstic i el Reial Múrcia, que és una eliminatòria doble partit i que en principi s'ha de resoldre a Múrcia. 2 minuts per les 8 del vespre, deixem el futbol, parlem de bàsquet, perquè avui el Joventut de Badalona coneixerà el rival al play-off de la Lliga Endesa, que arrenca el dilluns. La penya arrenca aquesta última jornada, 34a i última, jugant a Màlaga a les 9 de la nit, és 6è, però pot acabar 7è i ha de mirar on acaba i després què fa el València i també la Laguna Tenerife. Serà un dels dos el seu rival. Dani Miret és el tècnic del conjunt verd i negre.
Guanyar a Màlaga és bo per tothom. És bo per tothom perquè és un prestigi, no?, jugar aquests tipus de partits. Dos equips, no?, que han acabat en posició de play-off, que podria ser perfectament un dels rivals de play-off. I això per nosaltres, doncs, és una motivació. I hem guanyat 4 dels últims 5 partits com una motivació, com una preparació per guanyar, perquè és el que volem fer el dilluns i és el que volem fer el dimecres, amb la qual cosa la millor preparació és que guanyem a Unicaja.
a partir de les 9 de la nit. Aquest Unicaja a Màlaga, Joventut de Badalona, i dilluns arrenca el playoff, quarts de final, el millor de 3. No tindrà el factor pista la penya, que disputarà el segon partit. Veurem si el primer és a València o a Santa Cruz de Tenerife, el segon serà el dimecres a Badalona. Està en joc un partit intranscendent, perquè el Barça estarà al playoff, sap que el seu rival és Unicaja. Tampoc té el factor pista, però clou la fase regular a Bilbao. Partit en joc a la pista del Surne Bilbao Bàsquet, a 6 minuts per arribar al final del partit. Guanya el Barça de forma folgada. Surne Bilbao Bàsquet 59, Futbol Club Barcelona 75, encara sense Jan Vesely, que està lesionat. I els últims segons deixen que recordi que la gran cita del cap de setmana és la final de la Lliga de Campions de futbol, que explicarem al Tiempo de Juego demà dissabte, 9 de la nit, París Saint-Germain, el París Saint-Germain de Luis Enrique, de Fabián Ruiz, davant l'Inter de Milà.
Molt bé, gràcies, Albert, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment, que vagi molt bé.
I nosaltres ho deixem aquí, estem a punt d'arribar a les 8, però et seguim explicant tot el que t'interessa a la linterna d'Àngel Expósito. Que tingueu bon cap de setmana. Fins dilluns.